En un dia, el d'ahir, en el que vam batre el rècord de positius a la demarcació de Lleida amb tot el confinament, 128 positius per coronavirus a Lleida. Avui, amb 60, ara en parlarem. També xifra que, comparada amb la d'ahir, sembla baixa, però és una xifra molt alta pel que hem tingut aquí al mes d'abril i al mes de maig. L'Ajuntament de Lleida es dedica a organitzar una història que ha anomenat Àgora, dos dies de xerrades bàsicament telemàtiques en les que doncs, han intervingut i han participat i han estat de públic 30-40 persones, i la temàtica és la Lleida post-Covid. A l'Ajuntament no surten massa al carrer, no deuen de llegir ni escoltar mitjans de comunicació i es pensen que això s'ha acabat. I aquí no s'ha acabat res de res. Només cal mirar les xifres i la situació a nivell nacional que reflexa que tenim a Lleida. Aquest és l'Ajuntament. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem l'espai d'avui, divendres 3 de juliol del 2020. Són les 12:21 minuts, hores d'ara, fregant els 24 graus a la ciutat de Lleida. Per cert, hem tornat a tenir molt més lleugera, per una nit de tempestes, molt menys que no pas l'altra, i només es van recollir mig litre d'aigua per metre quadrat, i va haver un pèlet de calamarsa, però fregant ja els 24 graus, bastant sensiblement inferior a la de, per exemple, dimecres, com ja ens va anunciar l'Armando Álvarez. Amb l'Armando parlarem a partir de la una, però tot seguit buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem a Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, amb el seu Melo Malo i les previsions d'espectacles per aquest cap de setmana. I avui estarà amb nosaltres l'enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis. Amb ell parlarem d'astronomia, del que podem veure al cel aquestes setmanes i aquest estiu. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, amb la Laura González, parlem de cinema, el divendres de cine, i a partir de dos quarts, l'Espai Groc, on ja saps que acabem parlant de moltíssimes coses, d'espectacles, de cultura d'aquest cap de setmana i dels propers dies, perquè ja s'ha presentat aquest programa de les activitats culturals d'aquest estiu a la ciutat de Lleida. Però abans, fem una connexió ràpida amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes per conèixer aquesta previsió meteorològica. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats o clars, tot i que no es descarten alguns intervals de núvols mitjans o alts. Pel que fa a les temperatures, avui baixen amb unes màximes previstes de 32 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 31 graus a Tàrrega, de 29 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. I si parlem del vent, bufarà aquesta tarda de fluix a moderat i de direcció variable, tot i que en predomini de la component sud. De cara a demà dissabte, esperem a Lleida una jornada amb intervals ennuvolats al Pirineu, sense descartar alguna precipitació feble i aïllada que anirà remetent durant el matí, quedant cels menys ennuvolats. A la resta, els cels estaran poc ennuvolats o clars. Per últim, les temperatures diurnes pujaran demà al Pirineu i presentaran pocs canvis a la resta, amb màximes que arribaran als 33 graus a Balaguer i a Lleida capital, als 31 a Tàrrega, als 30 a la Seu d'Urgell i els 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Jo ara ja diria que la situació ja comença a ser greu. No per les xifres, que també, no pels positius, que també, per la desídia de l'Ajuntament de Lleida, que no s'enteren del que és la realitat. I aquesta és la realitat. 1. El virus, si tu et contagies avui, no te n'assabentaràs fins d'aquí molt temps, a no ser que estiguis dins d'un cercle de risc i et facin la prova, amb el qual estàs 10 dies o 2 setmanes, si ets asimptomàtic, disseminant virus. 2. Escolta, màniga ampla, tranquils, aquí no passa res. Alegria, casc antic, desbordat. Passa res. Temporès, res. Quatre pegats. Espera, que obrim el pavelló 3. Ja està, ja ho tenim solucionat. I amb tot això, i amb tot això, i el que donem a entendre, parlant de que hem aprovat al ple que farem un altre polígon, el de quatre pilans, ara un altre, al costat de la doble L11, polígons industrials, vinga, que no en tenim prous, que sí que en fa falta, que sí que en fa falta. Amb aquestes històries, i aquesta altra història que es van treure de la màniga, del Ágora aquest, que han sigut unes xerrades durant 2 dies, en les que han assistit com a públic 30-40 persones. Amb tot això, mentrestant, a la ciutat de Lleida, la corba, us en recordeu quan parlàvem de la corba, allà al mes d'abril, maig, a veure si podem aplanar la corba a Lleida s'ha posat més tiesa que mai. Permeteu-me l'expressió. I això no ho diem des d'aquí, des dels mitjans de comunicació. O això ho diu Fernando Simón, ho diu la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, la mateixa que fa 5 dies va descartar taxativament que a Lleida, tranquils, que aquí no es prendrà cap mena de mesura de retrocedir en fases ni de confinaments. Ahir ja ho dubtava. Ahir ja dubtava que no s'hagués de fer. I tot això pel següent. Ahir, rècord absolut de positius a Lleida. Rècord absolut a la demarcació de Lleida. 128 positius des del mes de març, o sigui, des de l'inici, el dia que n'hem tingut més. Però és que venim de 79, de 65, de 58. Avui baixem a 60. No m'estranyaria veure un comunicat de l'Ajuntament de Lleida i dir, és que molt satisfets, escolta, hem baixat a 60. És enganyós, totalment. 60 és una xifra altíssima. Evidentment, si la posem en perspectiva mirant la xifra d'ahir, és la meitat, una mica menys. Respecte a la d'ahir és molt bona. Respecte a la situació actual, és dolenta. I això sí que no ens hem d'enganyar. És dolenta. Avui, segons el Departament de Salut, acaben de confirmar que a la demarcació de Lleida tenim 60 positius més. Avui vol dir ahir, eh? Ja sabeu que Salut ens dona les xifres d'ahir. Cap víctima mortal més, són 240. I a Lleida arribem als 4.030 positius. 4.030 positius. I aquesta és la realitat. Escolta, a l'Ajuntament seguim fent àgores i seguim fent xerrades per parlar de la Lleida post-Covid. Però com post-Covid? Si aquest és el missatge que estem transmetent des de l'Ajuntament, que aquí ja s'ha acabat tot, després no ens podem posar les mans al cap quan veiem grups de gent pel carrer sense respectar la distància, sense portar mascareta. Però com hem d'enviar la Guàrdia Urbana després a multar gent o a dir-los que s'ha de portar la mascareta o que es mantinguin en distància si el gran missatge, la gran aposta de l'Ajuntament ha sigut aquesta àgora dient post-Covid-19? Escolta, això ja s'ha acabat. Incongruències tantes com vulgueu. Mira, Fernando Simón diu que el govern es planteja fer confinaments selectius pels rebrots de Lleida, però després escoltarem el que diu Salut. Això és el que deia Simón ahir.
Nos preocupaban la semana pasada algún otro brote que había en alguna otra comunidad y se ha hablado, ha preguntado por los brotes de Lleida, que desde luego nos preocupaban. La Generalitat, desde luego, a mí me consta que una de las medidas que se está valorando y que se está discutiendo y cada día se discutirá si es el momento o no de implementarla, puede ser la posibilidad de aplicar confinamientos selectivos. Yo creo que es una medida que desde luego la Generalitat está considerando, yo creo que hacen bien en considerarla y que la deben de considerar con mucho cuidado. En esta situación en la que estamos ahora quizás es mejor sobreactuar un poquito que quedarse corto.
Espera, que ahora resulta que la Generalitat, por lo bajini, a Simón li diu, sí, sí, ho estem plantejant perquè la cosa s'està ficant malament, però en canvi després surt la consellera Vergés i diu, Salut, tranquils, no planteja de moment el confinament selectiu de Lleida, però sí que reclama als ciutadans que baixin el ritme. Home, potser que diguem ja la veritat d'una vegada, perquè si no, passen aquestes històries, comencen a pujar i a baixar els positius, i tranquils. I si perdem algú pel camí, doncs és un fet col·lateral i no passa res. Fa ni una setmana vam fer la cerimònia Bueno, la cerimònia de... per totes les víctimes. Ahir, abans d'ahir, va morir una mesa. Per cert, que veïns del centre històric de Lleida asseguren que no s'està complint el confinament als dos immobles on hi ha brots. Aquella comunitat on ens van dir que havia brots i que s'havia de confinar, que de fet s'havia confinat, doncs ens diuen que no, que no. I alerten també que un local del carrer Tallada, on temporers sense sostre i cuinen amb gas, podria ser el proper focus. Ens ho diu el Josep Maria Muñoz, que és portaveu de Som Veïns. Som Veïns és els que van portar a la Fiscalia, a l'Ajuntament, a la Generalitat i al Govern, perquè el casc antic no s'estava fent res. I Fiscalia, en 10 dies, va dir que això s'arxivava perquè no veia cap mena de problema ni de delicte.
A l'edifici de Josep Solans, on en principi estan confinats tots els veïns i veïnes, s'ubica un narcopís que continua abastint d'heroïna usuàries i usuaris que entren a l'edifici per efectuar la compravenda i que després transiten pel barri, dormint fins i tot al carrer en grups que no respecten les distàncies de seguretat.
I aquesta és la realitat del casc antic. Ens ho diu Som Veïns. Però si no te'ls creus, passeja per Lleida. Ajuntament, que poc hi deu de passejar, passegeu per la casc antic i veureu la realitat. No cal que els cregueu, no cal. Passegeu. Protegits, eh? Però passegeu i ho mireu. Què fa mentrestant Esquerra? Doncs mira, Esquerra diu, denuncia que les inspeccions que porta a cap la Guàrdia Civil són intrusives i desmesurades a les explotacions agràries lleidatanes. Això és el que fa Esquerra, mentrestant. Què fan a la paeria? Doncs la paeria de Lleida pintarà 15 missatges positius en un centenar de passos de vianants de la ciutat. Són les frases guanyadores del concurs participatiu de creació artística Fem el Pas, art urbà impulsat per Lleida Jove. Sí, sí, això. Això és el que fa l'Ajuntament de Lleida. En fi, que aquesta és la realitat.
Cope Lleida. Estàs informat.
I per acabar, com que estem a divendres, ja sabeu que hem de parlar de moltes activitats de cara al cap de setmana. En parlarem, tot el que queda de programa, però és que és un cap de setmana en el que, teòricament, l'Ajuntament de Lleida havia d'haver organitzat la festa major aquella de maig, allò ja de maig, que farà aviat dos mesos, però em sembla que al final res de res. I per qui està al dia d'això és el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què tal? Com estàs?
Bé, adéu, gràcies, molt bé. Pues, bueno, preparant moltes coses, preparant Sant Fermí el dissabte, preparant poemes musicals...
Ah, Sant Fermí per aquest disc, per demà, vaja. Però, escolta, el tema aquest de la festa major virtual de l'Ajuntament i tal, que ens van dir... Bueno, el regidor aquí, a la tertúlia dels polítics, va dir que el segon cap de setmana de juliol... Res, no? Demà? Vaja, jo no he llegit res, vull dir.
Ah, no has llegit. Si no has llegit vol dir que no existeix. Ah. Amb el qual el senyor Ignacio Moro va dir en principi que es faria la festa major de maig, es va demanar a totes les entitats que havien de participar a la festa major que ho féssim online, ho vam enviar confinats, i vam fer un treball molt maco, molt ben presentat. Va dir, no, ara no esperem perquè ha sortit unes entitats que no són de l'Ajuntament, han muntat una festa major com a paral·lela i tal, esperem a final del maig, juliol, fent-ho del maig, és a dir, que Sant Anastasi ho celebrarem per la Verge Blanca, i la Verge Blanca per Sant Anastasi.
Bueno, no feguis cas a això, perquè Sant Jordi també el celebrarem ara a final de juliol, que tampoc ho trobo massa adient, però bueno...
Però que no t'he sentit fer coses d'aquest tipus quan la realitat canvia en 24 hores.
Sí, sí, correcte.
S'està veient, no?
No, la realitat que tenim a Lleida no és per tirar coets, ni molt menys, eh? Vull dir, estem en el pitjor moment, per entendre'ns.
Jo que sóc un home de pacte, la veritat és impossible pactar amb aquest tipus de persones, perquè avui tenim una cosa, demà una altra. Què falta? Criteri. No hi ha un criteri.
No feguis anar la paraula criteri, que encara estic esperant els criteris que han fet anar per repartir el diner a als mitjans de comunicació. Escolta, m'has dit que demà celebreu Sant Fermí, demà celebreu, com ho feu?
No, és fàcil, això sempre feia, si te'n recordes, el Hogar Navarro, que és de la colònia Navarra, van acabar fent-lo a l'Iruña, se tirava el xupinato, se té el torracapote, les xistorres, i això es feia a l'Iruña. Després els fills ja no han volgut continuar i la Federació de Carles Regional es va agafar el testic, i el que fem és un esmorzar a la Casa d'Aragó amb xistorres, ous ferrats, etc. Ho fem al matí a les 9, i després al migdia a les 11 i mitja, després de la missa a la Santa Església Catedral, a l'altar que es denomina dels Navarros, allí portarem pues, una ofrena floral, I també hem de donar la notícia de que aquesta colònia Navarra ens ha donat tota la documentació, totes les actes, tot el que tenia a la Federació de Cases Regionals, perquè no existeix la casa, i la veritat que era una pena de perdre-ho, no? I després, quan acabem aquesta festa, ja ens anem a la proper cap de setmana, perquè el dissabte de la setmana que ve nosaltres sí fem un festival poètic musical que no hem pogut fer per capacitat, que nosaltres arrosseguem molta gent al Teatre Municipal de l'Escorxador, i totes les cases regionals, per espai 10 minuts i salutacions institucionals, farem un concert poètic musical que la veritat serà molt bonic. Ho penjarem a YouTube, ho bloquejarem fins a les 5 de la tarda del proper dissabte, i després ja quedarà a línia oberta per tots els que ho vulguin veure. La gent està interessada, eh? Ha participat molt, si tanquem amb una recitació de la sardana a càrrec del poeta, en aquest cas recitador i actor, Ferran León. Per tant, jo penso que quedarà molt bé. Iniciatives no ens falten. No. Ganes de treballar tampoc, però a nosaltres ens agrada ser molt clars. Jo, que sóc una persona que sempre vaig a intentar unir, resulta que no m'ho faciliten. Des de l'Ajuntament de Lleida, alguns regidors no ho faciliten.
Bueno. Cosme, escolta, la setmana que ve parlarem de barris, és la darrera setmana de la temporada, a veure com encara en l'estiu, però amb una situació com la que dius, que això 24 hores, cada 24 hores pot canviar. Cosme García, escolta, que tinguis bon cap de setmana, que vegi bé això del xupinazo, va.
Ah, no sé si me deixaran ficar la bandera del dia de Navarra i tal.
Sí, home, sí, es pot ficar totes les banderes que vulguis, no?
Ah, jo no la ficaré, perquè és anticonstitucional.
És igual.
Les constitucionals que es poden ficar, però aquí, com cada un hace lo que quiere...
Clar, home, clar.
La ley está hecha para no cumplirla a los que la mandan.
Cosme, bon cap de setmana.
Happy weekend.
Cope Lleida. Estàs informat. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb els Stones, el que fem és ens n'anem directes cap a la redacció del Diari de la Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Què tal, com estàs?
Pues mira, aquí saboreando a los Stones. You can always get what you want, que es el tema que por lo visto el señor Trump ponía en sus mítines, y han dicho los Stones, sus majestades, como son ellos, que lo demandarán si lo siguen utilizando sus canciones.
Vivimos en un mundo que estamos tan divertidos como queremos, ¿eh?
Sí, sí, pero es que, oye, sin pedir permiso y sin nada, y además esta gente no tiene nada que ver con aquel. No. Además no es la primera vez que por utilizar canciones en sus mítines ha tenido problemas, porque la familia de Tom Petty, que se murió en el 2017... también le advirtió que no utilizaron sus canciones en los mítines.
Joder, es que, a ver, yo me acuerdo cuando la SGAE se puso fuerte, y aquí en España, si en una boda ponías una canción, te venían a pedir los derechos, imagínate, sí, a nivel de Donald Trump y los mítines. Como mínimo pide permiso, como mínimo. Y si no te lo dan, pues te aguantas y ya está.
Y aparte, que es lo que siempre he dicho yo, que no mezclen las cosas, que se dediquen a hacer política y nos dejen el arte, que nos lo dejen en paz.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Andrés, que pongan el himno americano, ya sí, que son tan yanquis.
Claro, claro, claro. Andrés Rodríguez, cambiando de tema, bueno, no, ahora hablando con Cosme ya me ha quedado claro que no hay la fiesta mayor virtual aplazada este fin de semana tampoco, ¿eh?
No, no, pero bueno, se han sacado de la manga un par de propuestas que arrancan precisamente hoy, como es esto que es el Fase Cultura,
sí,
que no es ni más ni menos que aprovechar todo lo que se había quedado por ahí pospuesto por lo de la crisis sanitaria, y luego el Festival de la Horta, que me repantinfla, porque teníamos el Festival de la Horta de siempre, más popular y tal, desde hace 16 años, y ahora van y se lo montan con sus amiguitos, y bueno, y de pago y todo esto. Son muy listos, de verdad,
sí, sí,
son muy listos.
En fin, no sé yo si es el mejor momento, porque estamos en las peores cifras de la pandemia de positivos en Lleida, pero bueno, el ayuntamiento ha trabajado en esto, en una programación de julio-agosto. Ellos dicen en los barrios, como si fuera una novedad, pero Cosme me recordaba que esto hace años que ya se hacía, ¿eh?
Siempre, siempre se ha hecho, si es que no están aportando nada nuevo, están destruyendo cosas que ha hecho la gente con toda la ilusión, y encima se lo están copiando y malamente, como canta la Rosalía esa, de las narices.
Bueno, Andrés, va, explícame propuestas para este fin de semana.
Oye, que tenemos el especial del caliqueño rock para este sábado.
Es verdad.
Solo son disponibles 300 entradas a 25 euros, que bueno, solo se ha podido adquirir a través de las asociaciones colaboradoras. Mm. Será mañana sábado a las 9. Estarán COP, Caos Urbano y Liberum a partir de las 9. Y bueno, los que no vayan, pues que el festival también se podrá seguir en streaming por el canal de YouTube del Caliqueño Rock.
Muy bien.
Esperemos que no haya contagios y la gente se comporte.
Sí, porque, sí, claro, por supuesto.
También en La Zaira, a partir del domingo, se acogen los Roster Sessions, que se va a hacer pues todos los domingos la hora del vermut a las 12:30. Pero es imprescindible hacer una reserva previa, porque el aforo es limitado. Uh-huh. Este domingo pues arrancarán con Alu Spear y luego pues se completará con una sesión de música enlatada con los Afro Caribbean Collective.
Muy bien.
También tenemos a la Duaina, que ha hecho doblete, estuvo el día 1 con...
Duaina está lanzada, pero lanzada, sí, sí.
Y este mismo sábado a las 8 pues estará participando para una promotora inglesa de Manchester, que también se puede seguir en directo, porque la recaudación vale 4 euros, creo. La recaudación la quiere emplear pues para terminar de preparar el disco Einherjer, que lo tiene previsto para sacar en otoño.
Bueno, las últimas 4 semanas Duaina ha hecho más bolos internacionales que nacionales.
Sí, sí, es nuestra artista más internacional.
Ahora sí, ¿eh? O sea, sí, sí. Ha pasado por Alemania, Reino Unido, no sé si también ha estado en Francia. O sea, ojo, ¿eh? Que lleva una marcha increíble. El problema es que lo guapo, por así decirlo, es coger el avión, irte allá y tocar. Pero bueno, de momento lo tenemos que hacer así. Es un primer paso.
Sí. Tenemos a los M-Clan esta noche en la gira Viva la Vida, que estarán en la Biloba, pero solo vienen el Carlos Zarque, que es el cantante, y el Ricardo Rui Pérez. Que es el guitarrista, que son los dos fundadores, pero bueno, sonarán todos los clásicos del grupo.
Sí.
Claro, pues Carolina, Quédate a Dormir, Antihéroe. Tenemos al Sobrino del Diablo, que actúa en Andorra hoy, en la Seu d'Urgell mañana por la tarde, a partir de las 8, en el Ateneu de l'Alt Urgell. Tenemos también la voz de Tui Higgins y el piano de Xavier Monge en el Ateneu de Tárrega, esta misma noche, a las 10, en directo. Y una gran iniciativa que se estrena en Alpicat, que es el ciclo Single Art. Simplemente porque los espectáculos se van a desarrollar en espacios singulares del municipio que no son habituales donde de hacer estas cosas. Uh-huh. Y arranca esta noche, arranca a las 10 en la Plaza Bonaventura Verdú, con Irene Chauvé, la cantante, y el guitarrista Edu Escaño, que son los integrantes del grupo, del dúo 40 Miles, que bueno, que hace un repertorio que discurre por esas 40 millas de su nombre artístico, a base de temas del pop, del rock de siempre, pero bueno, dicen de que le dan un toque personal y distinto y les está funcionando a las mil maravillas.
Muy bien. Pues Andrés, si no tienes una última propuesta, nos vamos con el Melo Malo.
Bueno, sí, que tenemos al Daniel Higiénico, que ofrece conciertos privados y acaba de sacar el nuevo disco Esperando a Robin Hood.
Por cierto, la semana que viene, que es la última ya de la temporada, pero vamos a tener que hablar también de Juan Lozano, que también estará en el escenario, sí. Y Javier Solo, que creo que también se estrena.
Javier Solo, sí, ambos estarán en el Café del Teatro.
Muy bien.
En próximas fechas.
Muy bien, pues...
Y aparte, que Javier Solo ya no tiene secretos, porque ya sale en Wikipedia.
¿Ah, sí?
Sí, lo he puesto en Wikipedia.
Bueno, ¿ves? Perfecto. Nos hacemos internacionales,
¿va?
¿Que nos hacemos internacionales?
Yo, hombre, claro, es que como es de la mano de Rock Estatal Records, con los que ahora está trabajando, y así muchos sabrán de que Javier Solo se llama Xavier Segura Guerrero.
Bueno, venga, vamos con el Melo Malo, Andrés, a ver qué nos has preparado para esta semana. Adelante.
Los Sin Nombre es el título de una película y también como podemos llamar a muchos de los inquilinos que forman el nuevo gobierno municipal. El amor que se ha creado en el seno de la paería por las fiestas de la ciudad es inmenso. Jamás podríamos haber imaginado cuánta astucia derraman las sanguijuelas para chupar la sangre cuando están hambrientas de poder. Eso es lo que corrompe un poder de ordeno y mando con el que se contradicen, pero que siguen tirando hacia adelante sin reparo alguno. Total, como todo el mundo sabe que vivimos en una mentira, pues mientras se pueda, a seguir chupando del bote. El paso del mes de nuestro mayo festivo, en el que no hubo el mínimo atisbo de amor por la ciudadanía, nos ha llevado al verano en una ciudad que en lugar de vivir el estío, se vive el hastío de quienes al coger la sartén por el mango se les está viendo el plumero de un comportamiento fascista o nazista, como se prefiera, pero en cualquier caso totalitario. Porque la pandemia lo ha parado todo, pero no hubiera estado de más ver por una ventanita qué hubiera sido de las fiestas de la ciudad con todo el trajecito preparado para el nuevo responsable de los festejos, con muy poco amor hacia los que no son de su calaña. Al margen de todos esos desmesurados recortes a entidades y asociaciones que llevan años currando por la ciudadanía, muchas de ellas sin ánimo de lucro, lo peor de todo es que muchas de esas actividades son pretendidamente reemplazadas por absurdas copias que seguro están dirigidas al amor por beneficiarse de los demás sin pegar ni clavo. No puedo remediar recordar que al Pepe Marín Rock le han retirado los dos premios principales, consistentes en colocar a las dos primeras bandas de la final de su concurso en las fiestas de Lleida. Vaya ahorro. En contrapartida se lanzó desde esa casa consistorial, que tendría que ser de todos, un concurso para grupos musicales y DJs con la finalidad de recompensarlos con actuaciones en esos mismos eventos. ¿Qué queréis que diga? Pues que la paz es una paloma blanca y alrededor están los buitres. Menos mal que las bases no han podido ser recuperadas para un festival de maquinorra chumba chunga, como pretendía con mucho amor el de turno, cuando llevamos años reivindicando la recuperación de ese espacio para todos. La última nos llega con el primer ciclo agrocultural Horta de Lleida, tras menospreciar el festival de la Horta de siempre. Esto es tener mucho morro o no tener vergüenza. Esto es un amor que no tiene nombre. Oh yeah.
O bueno, sí, es igual.
Sin palabras.
Es igual, sí, sin palabras. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana, va, que no te estropeen la historia.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja marxem fins a la una de la tarda parlant d'astronomia. Ja saps que durant tota aquesta temporada ens ha acompanyat l'enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis, i també ho farà avui. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia per tothom i també per tu, Ricard.
Ramon, escolta, acabem temporada i ho farem, a veure, ara igual sona malament, posant una mica de deures a la gent. No, deures no. És, escolta, aquest estiu, coses observables que podem fer-ho des de Lleida, perquè sé, Ramon, que aquesta mateixa setmana, les properes setmanes, hi ha certs planetes que, si no ho sabem, doncs no deixen de ser un puntet al cel, quan mirem a la nit, però que si ho sabem canvia la història, no? Hi ha algun planeta que tenim a la vista aquestes nits?
Doncs sí, això és important, el que dius, no? Per saber distingir una mica un planeta d'una estrella, no? Mira, quan nosaltres mirem el cel, creiem que solament pues, veiem estrelles, no? Aquells puntets blancs, no? Però hi ha moltes altres coses allà, no? Altres objectes que no són estrelles, no? En particular són planetes i tenen algunes característiques que els fan diferents a les estrelles que veiem, no? Uh-huh. Mira, podem dir, home, on se poden trobar? Com es poden veure a simple vista? Perquè estem parlant sempre en si.
Sí. A la nit, sense contaminació lumínica, si pot ser.
Exacte. Però tots els planetes, la Lluna i el Sol, doncs estan en un mateix pla, eh? Imaginem pues, el Sol i tots els planetes en un mateix pla. I tots giren al voltant de la nostra estrella mare, no? Doncs el Sol. Per aquest motiu, doncs, tots els planetes, però també el Sol i la Lluna, passen per la mateixa línia imaginària al cel. Aquesta línia imaginària s'anomena eclíptica. Eclíptica. I, per tant, no trobarem planetes per cap altre lloc del cel que no sigui la eclíptica.
Clar,
no?
clar.
Si algú, per exemple, si algú, això és molt bonic perquè després tothom ja sap una mica per on mirar, no? Si algú ens diu que ha vist un planeta doncs a la constel·lació de la Óssa Major, de la Óssa Menor, a Cassiopea o a Perseu, doncs no ens diu la veritat, no? Perquè aquestes constel·lacions estan molt lluny de l'eclíptica, no?
Clar.
I per tant, escolta, tots els planetes...
Sí, perdona, Ramon, sí, ara que dius això de l'eclíptica,
tenint en compte que, escolta, amb una mica de graus de diferència, l'eix de rotació de la Terra ara s'ha mogut, estem a l'estiu, està en un extrem, l'eclíptica des del cel de Lleida cap a on, per on la veiem? Clar, és difícil de dir això, però...
No, no, però la gent ho pot veure perfectament, perquè han dit que per l'eclíptica passen tots els planetes, i també el Sol i la Lluna. Per tant, si ens fixem l'itinerari del Sol o de la Lluna, sempre trobarem planetes per aquesta línia per on passa. No trobarem...
A grosso modo, d'est a oest. De grosso modo,
A oest i mirant cap al sud.
D'acord? I ara hem de mirar molt cap a dalt?
Més aviat baixet.
O sigui, ens posem de cara al sud i llavors d'esquerra a dreta, per entendre'ns, d'est a oest o est a est, no sé si podem dir uns graus, a 45 graus, 40 graus d'alçada des de l'horitzó, allí és on està l'eclíptica.
Sí, aleshores això varia d'estiu a hivern, clar.
Sí, clar, no, per això et dic ara, hores d'ara.
Però, efectivament, les constel·lacions són grups d'estrelles que des d'aquí se'ls va donar una forma, però que les estrelles estan una respecte a l'altra, no formen part de res, no? Mm-hmm. Estan allunyades a diferents distàncies de nosaltres, però nosaltres per poder caminar pel cel, per dir-ho així, les vam agrupar, no?, en constel·lacions. Mm-hmm. I n'hi ha una altra que és Ofiuco, per tant ara són 13, no? Mm-hmm. Per on passa el Sol. Però podem dir, perquè, per exemple, a ull nu, nosaltres només podem veure Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Això ho podem veure sempre a ull nu. Els altres planetes no, perquè estan massa lluny.
Massa lluny.
I per tant, a ull nu ja no es pot veure, necessitem aparells òptics com prismàtics i telescopi, no? Però, fixa't, a partir ja d'avui, nosaltres, a mitjanit, podem veure dos planetes fantàstics, no? I a més, estan a l'eclíptica, com hem dit, no? Mm-hmm. Que és Júpiter i Saturn, no? Que estan a la constel·lació de Sagitari. Per tant, a mitjanit, que les persones, els escoltants, mirin des d'un lloc fosc, però tampoc no cal massa fosc, no? Mirin, per exemple, cap al sud, es posen en direcció sud, d'acord? I sobre l'horitzó ja veuran un punt, el més brillant que veuran, no en veuran cap més, el més brillant, que és Júpiter.
Molt bé.
Sembla un foco. I a la seva part esquerra inferior, molt a prop de Júpiter, hi ha un altre puntet més feble en llum, que és Sagitari.
Mm-hmm.
Perdó, que és
Saturn.
Saturn. Per tant, aquests són els altres planetes que es poden veure, i aquest diumenge, per exemple, tindrem lluna plena, no? Aleshores, només cal que miren la lluna plena, això sí, la lluna plena fa molta contaminació, no?
Sí, fa molta llum.
Llumínica, però natural. Però, bueno, veurem també un puntet, perquè estan molt pegats, molt juntets. Per tant, juntament amb la Lluna, veuran allà un puntet molt brillant, que serà, doncs, Júpiter. I a la part baixa, amb bona vista, i si tapen una mica en la mà la llum que fa, doncs, de la Lluna, veuran un altre puntet, que és Saturn, no?
Molt bé.
Per tant,
El que és increïble, Ramon, és que tu mirant aquests puntets, si ets capaç d'abstraure el que veus a través dels ulls i saber que el que estàs veient realment és un objecte que és increïblement gran, perquè Júpiter, respecte a la Terra, és increïblement gran i que està a distància humana increïblement lluny i que segueix girant d'una manera milimètrica al voltant del Sol i que nosaltres el podem veure des d'aquí... és increïble, eh? Si arribes a aquesta conclusió només veient aquell puntet i després pots buscar-ho per internet i veure realment què estàs veient, és aquell moment de uf, el que estic veient aquí,
I també podem distingir un planeta d'una estrella, perquè les estrelles, com que la llum ve de molt lluny, tremola, sembla que la llum tremola i vagi amb pellugues, no?
Sí.
I això és una estrella. En canvi, la llum que arriba d'un planeta és de major intensitat no està afectada per les, perturbacions doncs, atmosfèriques de la nostra atmosfera, i per tant la veiem com un foco, no? Una llum fixa.
És una
d'aquestes. Aquesta és una forma...
I si no, de... Ramon, avui en dia hi ha aplicacions gratuïtes pel mòbil que te les descarregues, apuntes cap al cel i amb realitat augmentada et diuen, escolta, aquest puntet és això, eh? De totes sí, maneres, però... si veieu un puntet que es mou molt ràpid, és un satèl·lit, eh? Vull dir que no ens pensem que perquè sigui Saturn va ràpidíssim, eh? No, eh?
O l'estació...
O sí, clar. Vull dir que ara...
Però abans és una cosa que és... bueno, no sé com anem de temps, tu ja...
Anem fatal de temps, Ramon, però clar, jo no tinc cor de tallar-te mai, perquè el que dius m'agrada tant que què hi farem?
No, és que el que estem veient nosaltres, que clar, quan veiem Júpiter hem de pensar que és el planeta més gran del nostre sistema solar dins de Júpiter i que cabrien 1.300 terres com la nostra, no?
Imagina't tu.
I va ser el primer planeta a formar-se dins del sistema solar. Primer va formar Júpiter i després la Terra.
Imagina.
I gira molt de pressa, no? També té aquells satèl·lits que va descobrir Galileu, que són molt bonics de veure, amb prismàtics o telescopis, que els va descobrir el 1610, i que van molt, molt de pressa. Mm-hmm. D'un dia per l'altre ja podem veure que algun satèl·lit d'aquests doncs, ha variat la seva posició. És una dansa còsmica, que amb uns prismàtics bons o potents...
Bueno, prismàtics i saber on has de mirar, eh? I saber on has de mirar, si no és infinit, eh?
Sí, a Júpiter, no? Mira, a Júpiter hi ha veure uns puntets al costadet, no? I jo, per exemple, que és un satèl·lit d'aquests que va descobrir Galileu, i jo, escolta, amb un dia i mig ja he donat la volta.
Ja.
Per tant, què vol dir això? Que, home, que avui lo veus en un lloc i demà el veus en un altre, no? És una dansa còsmica molt bonica, veure des d'aquí i que no fan pagar entrades per veure, no?
És molt ràpid, això. Escolta, Ramon, mira, només em queda desitjar-te que passis bon estiu, que miris molt cap amunt i recordar de manera ràpida que el mes d'agost tenim una cita amb l'univers, per entendre'ns, fixa cap allà el 10-11 d'agost, és això que s'anomena les Perseides, que és, bueno, que són aquestes estrelles fugaces que podem veure al cel, i que això passa cíclicament cada any, eh?
Sí, són les restes d'un cometa, però no són estrelles, i fugaces, sí, no, però no són estrelles, eh?
No,
però
correcte.
Són meteors, que són com a granets de sorra deixats per la cua d'un cometa, no? I que cada estiu, concretament a l'agost,
I puntuals, que són? I puntuals. Cada any arriben el mateix dia, tu?
Sí, de l'11 al 12, però jo diria que si un té temps, pues estan en vacances, poden mirar-ho de l'11 al 12 i del 12 al 13, no? Uh-huh. Perquè sempre a vegades hi ha sorpreses, no? I veuran... Aleshores, bueno, aquests meteors, que aquests granets que entren a l'atmosfera, que s'anomenen meteors, i que en la ficció a l'atmosfera doncs, fan aquest aspecte de llum, no? Que nosaltres coneixem aquí com a aquelles fugaces que has dit, no? Però
sí.
Meteors.
No, al final és un trosset de roca. Ramon Drudis, escolta, espero que hagis gaudit també com nosaltres aquesta temporada de ràdio, i, escolta, que tinguis bon estiu i ja aprofito per renovar-te per la temporada vinent, perquè m'agradaria seguir comptant amb la teva presència.
Bueno, bé, molt bé. I jo voldria dir
haurem de quedar un dia per signar el nou contracte, eh? Però, bueno, ja les coses, sí. Potser ho haurem de fer virtualment, eh?
Bueno, demanarem unes condicions més altes de les que tinc ara, eh?
Tothom ho diu, això. Tothom demana més, tu.
No. Ja mos entenem, no?
Molt bé.
Jo voldria dir, com que has dit, que hem de posar deures, pues que tots els escoltants, i també tu, aquest és tu, tingueu cada dia un moment per mirar el cel fosc, no?, i veure les estrelles, els planetes... i la Via Làctea, no? Molt bonic a l'estiu.
Sí.
I saber que nosaltres venim d'allà, que estem allà i que aquest univers també...
Ramon, bueno, mira, l'hem perdut, quina llàstima. Ramon Drudis és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el trobes a totastronomia.com. Si ens escoltes a través de la ràdio, que tinguis bon estiu, hem gaudit molt durant aquesta temporada amb totes aquestes històries que són realitats de l'astronomia. Vinga, que nosaltres ja anem directes cap a la una, senyals horàries, i després encara ens queda parlar del cinema, amb el divendres de cine, i a partir de dos quarts, l'Espai Groc, aquí a COPE Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primer viernes de julio, a las puertas del fin de semana, España se adentra en las vacaciones de verano con la sombra del coronavirus todavía sobre todos. El control se intensifica en los lugares de costa en los que se espera la llegada de turistas. Es el caso de la comarca de La Mariña, en Galicia. Es la costa de Lugo, con lugares tan especiales como Burela, como Foz, o ya en el interior, Mondoñedo, con su imponente catedral. El brote se centra fundamentalmente en las zonas costeras, donde se sigue realizando pruebas PCR para acotar el foco. Hay 59 positivos en La Mariña y más de 500 personas en cuarentena. Buscamos la última hora desde la redacción de la cadena COPE en Galicia. Adelante.
La batalla se dirige ahora a controlar el brote, informando a los vecinos y, si es necesario, sancionando. Así lo ha transmitido la Consellería de Sanidad a los alcaldes de la zona. Fran Cajoto es el regidor de Foz.
Pidiendo colaboración por parte de los ayuntamientos, pues para desde las policías locales y a través de nuestras redes sociales, pues aumentar la concienciación, perseguir, ¿no? Y multar en el caso que aplique, pues, todos los incumplimientos.
Por ahora ya han tenido que cerrar varios locales de hostelería en Burela, donde hay un foco localizado. La Mariña es eminentemente turística, pero los afectados no son de fuera, son gallegos, casi todos jóvenes y asintomáticos.
Gracias, Juana Carrera. En Huesca hay tres comarcas que retrocedieron a la fase 2 el 22 de junio. Después añadió el Bajo Aragón Caspe en Zaragoza. Los ostenses son en el Bajo Cinca, en el Cinca Medio y en la Litera. El foco se propagó en un almacén de fruta de la localidad de Zaidín. A escasos 12-13 kilómetros está Belverde Cinca. Su alcalde es Javier Carrasquer y también es trabajador de la fruta. En plena campaña de recogida, fundamentalmente de fruta de hueso, melocotón, nectarina, se han intensificado las medidas de control con los temporeros. Lo contaba Herrera en COPE.
Los almacenes donde se confecciona la fruta, pues tienen muchas medidas de seguridad, y las propias personas que vienen a trabajar, los temporeros, están muy concienciados también en lo que tienen que hacer, mantener más que nada la distancia y tener cuidado más que nada entre ellos. Y bueno, por ahora lo estamos llevando bastante bien.
Pendientes de los brotes y también de la operación salida. Nada que ver con un primer viernes de julio habitual. Para que te hagas una idea, hoy en el aeropuerto de Barajas hay programados 226 vuelos entre salidas y llegadas. Sin estar en temporada de verano, antes del estado de alarma, se operaban más de 1.000 vuelos de media al día. En el mayor aeropuerto de España hay una unidad móvil de la cadena COPE con Ana Palacios.
Podríamos describir hoy, Antonio, el aeropuerto como un lugar vacío y donde reina la tranquilidad. David y Mario son de los pocos que nos hemos encontrado que viajan por turismo y así describen cómo está Barajas.
Bueno, está un poco más vacío de lo normal.
¿Hay operación salida?
Sí, exactamente. Hay poca gente. De hecho, en la carretera se veía muy poca gente y aquí dentro también. O sea, que se nota que la T1 está, y imagino que las otras estarán muy, muy vacías.
Ellos se van un mes a Serbia. También nos hemos encontrado algún viajero que llega, por ejemplo, desde Canadá para pasar sus vacaciones en Madrid. Pero al resto que hemos preguntado siguen siendo pasajeros que se mueven para ir a trabajar o para regresar a sus países de origen.
La cadena COPE te cuenta esta hora novedades en la operación contra el considerado como el mayor traficante de droga del campo de Gibraltar. Te hablo de Antonio Tejón, líder del clan de los Castaña. Quedaba ayer en libertad por un error judicial, lo que ha acelerado la operación. El Castaña era arrestado nada más salir de la cárcel para evitar que huyera otra vez de la justicia. ¿Qué novedades tenemos, Juan Baño?
Por suerte, Antonio, la Guardia Civil tenía material en el cajón para impedir que un delincuente así pudiera huir sin problemas una vez más tras ese error judicial. Ya sabes, considera la audiencia de Algeciras que la juez de la línea no es competente para prorrogar la prisión preventiva que pesaba sobre Antonio el Castaña y le puso en libertad. A estas horas, Tejón está en la comandancia de la Benemérita en Algeciras tras asistir a alguno de los cuatro registros que se han practicado en Cádiz y en Sevilla dentro de esa nueva operación GAMS contra el blanqueo puesta en marcha a raíz de otro dispositivo contra otro de los cabecillas del narcotráfico en la zona, el Messi. José Encinas es de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz.
No podemos permitir que las cuestiones judiciales, los retrasos judiciales, terminen con que los delincuentes de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico acaben en la calle, porque no hay medios ni recursos materiales por parte del Ministerio de Justicia, ¿no?
Antonio Castejón, considerado el líder del clan de los Castañas, está acusado ahora de crear sociedades pantalla y abrir nuevas numerosas cuentas bancarias con más de 2 millones de euros procedentes de la droga. Según nos cuentan fuentes próximas a esa investigación, se han detenido a otros 4 individuos de su organización encargados presuntamente de ese blanqueo del dinero. La operación continúa abierta.
El Real Madrid se acerca al título de Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Antonio. Victoria muy sufrida anoche ante el Getafe, 1-0 con gol de Sergio Ramos de penalti, que coloca al Real Madrid con 4 puntos de ventaja más el golaveraje sobre el Barcelona, con 15 puntos por jugarse. De puertas para adentro, el Madrid sabe que ha dado un paso de gigante. De puertas para afuera, se mantiene la prudencia. Carvajal y Courtois.
Al final hay que aprovechar el pinchazo del Barcelona ante el Atlético. Hoy para nosotros era una final y creo que así lo hemos planteado.
Prefiero estar 4 puntos arriba que 4 abajo, eso desde luego, pero no podemos estar con la euforia y que luego nos desconcentramos en los partidos que vienen, porque todavía quedan 15 puntos por ganar.
En el Barcelona, un tití con molestias en las rodillas baja ante el Villarreal. Esta noche se abre la jornada 34 con el Atlético de Madrid-Mallorca a las 10 y está en marcha desde hoy el Mundial de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos del Gran Premio de Austria, Carlos Miquel.
Ha sido un alivio para todos los aficionados, millones en todo el mundo que esperaban la Fórmula 1, ver los coches de nuevo en la pista. Los Mercedes van de color negro por el racismo para luchar contra él. Y eso sí, las cosas no cambian, aunque cambie el color. Han sido los más rápidos en los primeros libres, con Hamilton primero y Bottas a 3 décimas en la segunda posición. Buenas sensaciones para Carlos Sainz, eso es lo que ha dicho nada más bajarse del monoplaza de su McLaren. Está 4º y en la misma décima que Verstappen.
Pues Antonio, hasta ahí el deporte hasta ahora.
Gracias, Muni. Seguimos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 6 minuts per sobre de la 1, ara ja al migdia de Lleida, divendres 3 de juliol del 2020, per sobre dels 28 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica, també ràpidament la darrera hora informativa. Després estarà amb nosaltres la Laura González, amb ella ja saps que parlem de cinema, el divendres de cine. I a partir de 2:15 a l'Espai Groc parlem de moltes propostes de cara al cap de setmana. Però abans deixem que fem una connexió ràpida amb el Centre Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Escolta, per cert, com hem dit abans, a Lleida Ciutat ahir va tornar a haver tempesta, escassos mig litre per metre quadrat, però a la resta del Pirineu va ploure més.
Sí, sí, sí. Ahir van tenir un espectacle de núvols, de cumulonimbos, ja durant la segona meitat de la tarda, i després a partir de les 9 se va entregar una altra tongada, però les precipitacions, els núvols, les veien de perfil, amb la qual n'hi ha fotos molt, molt boniques, i es van poder veure unes imatges precioses. Va ploure poquíssim aquí a la plana de Lleida, al voltant de la una, uns minuts abans, a les 00:56, va caure una mica un xàfec de mig litre, que va ploure una mica a partir de Llívia, la zona més a ponent de Lleida, la resta no va caure res, 4 grans de calamarsa, poca cosa, però sí que va ploure moltíssim. És una zona que va des de Oliana, Solsona, Lladurs del rècord, 64 litres, 48 a Solsona, per damunt de 40, 45 a Oliana, és a dir, va haver precipitacions molt importants al Solsonès i Rodalies, i també cap a la Catalunya més central, o més cap a les comarques del sud de Girona i nord de Barcelona. Fins i tot va haver un esclafit, n'hi ha per allà un vídeo gairebé un temporal huracanat que va haver durant un moment a Pineda de Mar, no? Aquesta situació meteorològica tan extraordinària que hem tingut amb molts dies de tempesta, sembla que ja s'ha acabat. S'ha acabat, almenys tenim una tongada de dies fins a dijous aproximadament de la setmana vinent, que dominaria la tranquil·litat, la estabilitat, degut a l'entrada d'una falca anticiclònica que ja impedirà el creixement de nuvolades. Sí que hi haurà nuvolades, però no deixaran precipitacions o no gaires a les tardes, vespres, nits, ni tan sol al Pirineu. Avui ha refrescat una mica, hem tingut una mínima de 18, ara mateix tenim 25, arribarem a 32 graus, no gaire calor. Les previsions per la propera setmana, el cap de setmana molt tranquil, demà pugen una miqueta les temperatures. Diumenge ja s'enfilen, vol dir, quan arriben a 35 graus ja comença a fer calor, calor de veritat. Sí. I la propera setmana 35, 36, puntualment algun 37, però no es veu ni a llarg plaç, ni a tres setmanes vistes, una calorada que pogués rebassar els 38.
Vale.
És a dir, tenim 5 dies de tranquil·litat atmosfèrica del mes de juliol, vol dir que a les tardes farà calor, però la calor normal a Lleida, que està entre 31 i 35 graus, serien les temperatures màximes normals a Lleida, i no hi haurà una enfilada molt, molt bèstia, això, molt gran, com altres anys.
Almenys aquesta propera setmana. Dilluns tornem a parlar. Bon cap de setmana, Armando.
Bon cap de setmana a tothom i molta salut. Bona tarda.
Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I he de tornar a insistir a la situació del coronavirus a la demarcació de Lleida, perquè des de les institucions doncs vivim alegrement, viuen alegrement, i insisteixo segons els metges que ens ho venen dient des del mes de març. El virus és traïdor, des del punt de vista de que si tu caus i et trenques la cama, ho saps al moment. Si tu et fas un tall, ho saps al moment. Si a tu t'infecten, o t'infectes pel virus, no ho saps al moment. No ho saps. I segueixes fent vida normal. En el pitjor dels casos, al cap de pocs dies comences a tenir símptomes. En el millor dels casos, ets asimptomàtic, però segueixes transmitint la malaltia. Què vull dir amb això? Que al ser traïdor, des d'aquest punt de vista, si vivim alegrement, i quan dic alegrement vol dir que no seguim aquestes tres normes, la distància física, la mascareta, que és molt molesta i fa molta calor, si això no ho nega ningú, i la higiene de les mans. Que és que ens hem oblidat, que és que el mes d'abril i maig sembla llunyíssim i fa dos mesos. Ens hem oblidat i fa dies que ho estem notant. No cal que ho diguem nosaltres. No cal. M'envieu missatges, m'envieu fotografies. Tenim el número de WhatsApp, el 664-526-180. Si és que no cal que ho digui jo. M'ho dieu vosaltres. I jo, que vaig pel carrer. I veiem pel carrer una desídia, una escolta d'alegria. Ja s'ha acabat tot. L'Ajuntament no ajuda absolutament res organitzant aquestes xerrades amb el subtítol de la Lleida post Covid-19, però què post? Però què post si aquí no s'ha acabat res, si tot just acaba de començar, si Lleida ahir va tenir el rècord de positius de coronavirus? Avui posem el somriure perquè només n'hi ha 60, i el només el poso entre cometes. 60! Si en els dies dolents del mes d'abril a Lleida parlàvem de 60-70 positius. I l'Ajuntament ens parla de post-Covid-19. Es pot estar més allunyat de la realitat? No sé si es pot estar més, però que ho estan és claríssim. Només cal veure el que passa al casc antic, que ara en parlarem. La realitat de la ciutat. Alcalde, ves a visitar places, passeja't per Lleida. No tinguis por, no tinguis por. Mantén la distància física, mascareta, i no toquis res. I després et rentes les mans. Passeja't per Lleida. I veuràs la realitat, i la realitat és aquesta. I el que recollim ara no és producte del que va passar ahir. Perquè ahir vam veure coses, i abans d'ahir, i l'altre. El que vam veure ahir, abans d'ahir, això ho recollirem la setmana vinent o l'altra. El que recollim ara va passar fa una setmana, o 10 dies, o fa 2 setmanes, que és, si us fixeu, fa 2 setmanes hem començat a dir: veig molta alegria pels carrers. Us imagineu que, igual que a les 4 comarques de l'Aragó, ara ens diuen: nois, a Lleida hem de retrocedir a la fase 2? Revoltes hi ha aquí. Revoltes hi ha aquí. Doncs si no volem passar a la fase 2, ho hem de fer tots bé. Però tots, no la majoria, i uns quants no. Tots. Les xifres, els que ens diuen avui, el Departament de Salut ens diu, dades d'ahir, ja sabeu que Salut ens dona les dades d'ahir, 60 nous casos positius. Recordo que només a l'alberg Jericó, només allí, hi ha 71 proves PCR pendents de resultat. Només allí, eh? I entre d'altres. Tenim 8 brots, per entendre'ns. 240 morts, 60 positius nous, i a Lleida pugem als 4.030. 4.030. Ull, aquesta xifra només ens indica els que li han fet la prova i ha donat positiu. Tots aquells que tenen símptomes i són pràcticament 100% compatibles, aquests no computen. I si aquests computessin, ens n'aniríem als 8 o 9.000 positius a Lleida. I llavors es comença a explicar com és que som líders a tota Espanya amb casos positius per 100.000 habitants. Es comencen a explicar coses com que Fernando Simón diu que el govern es planteja seriosament fer confinaments selectius pels rebrots a Lleida. Tot i que Fernando Simón diu que la Generalitat li està dient que sí, que també s'ho estan pensant, a nivell públic, el Departament de Salut diu que no planteja de moment el confinament selectiu de Lleida, però sí que reclama als ciutadans que baixin el ritme. És una manera de dir-te, nois, ens hem passejat per Lleida i hem vist el que hi ha. I les xifres d'ara ens diuen el que havia fa una setmana o dos. Distància física, mascareta, rentar-se les mans i no tocar-se la cara. Que n'estem farts? Sí, 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 jo sóc el primer, però ens ha tocat viure aquesta època. I ja està. Com més bé ho fem i més temps ho fem bé, més portadora serà aquesta situació. Perquè ja ens hem oblidat, com que fa calor i anem de cara a l'estiu, o estem a l'estiu, ja ens hem oblidat de l'època aquella de les fases, eh? I dels confinaments. Ja ens hem oblidat d'allò. I ho vam passar malament. I s'ha de dir així. I a nivell comercial, i a nivell laboral, i a nivell econòmic, ho vam passar molt malament. Ens hem oblidat de tot això. Que si van mal dades i entrem a fase 2 a Lleida, seran 2 setmanes. I 2 setmanes vol dir tornar a tancar comerços, o sigui, tancar-los de manera lliurement com estan ara, eh? És a dir, llavors ja haurem de tornar a allò de haver de trucar, demanar cita, només una persona per botiga, tornar a no poder estar a l'interior dels restaurants, dels bars. Això és el que volem? Doncs això és el que estem aconseguint. Perquè la corba famosa aquella ens diu que Lleida està pujant, i està pujant, tot i que avui hagi baixat. La corba tira amunt. Tira amunt. Ja sabem que les tendències no es canvien d'un dia per l'altre, no es canvien. És que avui hem donat bon resultat i ja està. No, no està res. I no està res, reitero, fins que arribi una vacuna que sigui efectiva, que s'hagi comprovat que sigui efectiva. Els més optimistes ens parlen del desembre, de final d'any. La gent que hi entén ens diu que en 9 mesos no es desenvolupa una vacuna, o en un any, que es tarden 2. Això els que hi entenen. Si al desembre surt una vacuna, aviam qui és el valent que se la posa. Això per començar. Però si surt al març, serà un any. Per tant, és que amb el coronavirus ja hem de viure molts mesos encara. I ho hem de tenir clar, que la distància física ha d'existir, que la mascareta ens l'hem de posar i que hem de mantenir una higiene de mans i no tocar-se la cara i no tocar res pel carrer estricta. I ho hem de fer primer per nosaltres, si voleu ser egoistes, però segon, per la gent amb la que convivim, i tercer, per la resta de la ciutadania del nucli on vivim, que és que si això es dispara ho acabarem pagant tots. Mira, veïns del centre històric de Lleida asseguren que no s'està complint el confinament als 2 immobles on hi ha els brots. Ja sabeu que un dels brots era amb una comunitat de veïns. Doncs diuen que no, que allí entra i surt la gent. També alerten que un local del carrer Tallada on temporers sense sostre i cuinen amb gas podria ser el proper focus. Perquè, evidentment, ningú porta mascareta i ningú controla. Som veïns, l'associació, Som veïns, va presentar a Fiscalia un informe en el que demandava a l'Ajuntament de Lleida, a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol que el cas Cantic no s'estava fent res perquè es complissin les normes. Fiscalia, ràpidament, eh? En 10 dies, ho va arxivar perquè va dir que no veia cap indici de delicte. Doncs els positius que hauran de passar per l'hospital perquè no s'estan fent bé les coses al cas Cantic, i si al final mor alguna persona, I veurem indici de delicte o no, llavors. I aquesta és la realitat. Ens agradi o no, és la realitat. Mentrestant, la paeria de Lleida diu que pintarà 15 missatges positius en un centenar de passos de vianants de la ciutat. Per cert, que havíem anul·lat la pintura dels passos de vianants, que ja no eren allò barres de punta a punta, sinó eren quadradets als laterals, perquè la gent que va en bicicleta o en moto, doncs en pluja, tenint en compte que hem tingut el segon, pràcticament, el tercer, pràcticament el segon semestre més plujós de la ciutat, doncs per evitar accidents, ara hi pengem i pintem pintem missatges positius, que evidentment n'hi ha en pintura. Jo no dic que no hi hagin de ser, jo no dic que no siguin positius difondre aquests missatges. Jo l'únic que dic és que al juliol, amb un repunt claríssim de positius a la ciutat de Lleida, ens dediquem a fer xerrades amb el lema de que la Lleida del post-Covid-19, i que ens dediquem a pintar passos de vianants amb missatges. Això ho podem seguir fent? Sí, sempre i quan estiguem treballant, però de valent, a erradicar el coronavirus a la demarcació de Lleida. I això no s'està fent. Perquè si s'està fent, s'està fent molt malament. Si no, no s'entén de cap altra manera. De cap altra manera. En fi, fem una pausa ràpidament i de seguida parlem de cinema.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bardassà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bardassà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades, model coral, fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-525109 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja tenim aquí el divendres de cine, com tots els divendres, ben acompanyat amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Doncs bé, aquí avui almenys fa una, corre una mica d'aire.
Això sí, eh? A nivell de temperatura sí. Estem bé, a nivell de l'altra història doncs no estem gens bé, eh? Gens bé.
Gens bé.
Gens bé. En fi, ja no et pregunto si has anat al cine, perquè com que la setmana s'ha complicat molt, doncs sí. Suposo que has tirat de plataformes.
Sí, bueno, i poca cosa, ja veus, estic poc de pantalles, la veritat. Sí que m'he aficionat amb algun videojoc, això sí que ho he de dir. Si algú li ha passat,
en quin videojoc?
Estic aficionat per no dir, pues, al Mario Party.
Ah.
Però tinc molt a millorar encara,
vale, vale.
Mario Party de la Switch. Sí, sí, però com que són partides curtes, me permet també dir, venga, pues una
això
partideta...
Això tens tota la raó.
I ja està. Bueno, a veure, com està la situació actual al cine, no? Bueno, el Centre Passeà van obrir la setmana passada, amb la cartellera, com us vaig explicar. El Funàtic, de fet, no obrirà fins el dia 24 d'aquest mes. Posaran a disposició del públic al hall unes fundes per a les butaques per garantir que els espectadors no estiguin en contacte amb el mobiliari de la sala. Mm. I bé, és com una funda que protegeix tot el seient i que és d'un sol ús, i que és com els guants de plàstic. Això seria com un guant, però per al seient, yeah. No? A més, s'identificaran els assistents a cada sessió per eventuals rastrejos que puguin resultar necessaris per part de les autoritats
sí, competents, sí, sí, sí.
I així ho han comunicat, no? Aquestes dades únicament s'utilitzaran per aquesta finalitat i si es dona el cas.
Bueno.
Vale? Llavors, el 24, doncs, també podrem gaudir de la sala del Funàtic.
Molt bé.
D'acord? Llavors, cartellera, hi ha algunes... Bueno, hi ha les estrenes que us vaig dir la setmana passada, alguns títols, i després també, doncs, aquesta setmana, com la setmana passada van estrenar el Cinema Paradiso, doncs sumen a la cartellera un altre clàssic com és Apocalipsis Now, vale? Si teniu ganes de tornar-la a veure en cine, doncs la teniu a la vostra...
En pantalla gran, mira, si us va agradar, jo la vaig trobar molt pesada, si us va agradar, doncs mira, la veieu en pantalla gran. Escolta, Laura...
Si no, sí. Tenim quatre estrenes.
Ah, quatre, doncs digue'm.
Mira, tenim un Planet, que és com no planeado o algo així, que és una petardada americana. Des
a veure, a veure, Laura González. No es diu un sí? Planet, es diu un Planet. Un Planet.
Un Planet.
Ah, bueno, un Plant. Claro, pronunciem-ho bé.
Sí, sí, a veure, me costen certes a l'hora no de la manera que me costen, eh? Després tenim una pel·lícula russa que es diu Anna Karenina, La venganza es el perdón, i és una revisió sobre la novel·la de Tolstoi. Després tenim una pel·lícula espanyola, que és La lista de deseos, amb Maria León. És una dramèdia sobre una dona amb càncer que decideix que ha d'aconseguir realitzar tots els ítems de la seva llista de desitjos. No? Tots tenim una llisteta sí. de, ah, m'agradaria fer això, no? I per viure i enfrontar la seva malaltia, doncs, de forma diferent. I doncs així inicia un viatge ple d'aventures doncs, amb dues amigues. I després tenim una pel·lícula d'animació que ens arriba de Corea del Sud que es diu Zapatos Rojos y los Siete Trolls, que la podreu veure també en català. I aquesta animació a mi m'ha recordat una mescla entre... no sabria dir-te, una mica el rotllo Shrek, no? Barrejant diferents contes clàssics, amb un argument una mica actualitzat, diferent... Bueno, pot estar bé, Si voleu gaudir d'una estrena d'animació, doncs teniu Zapatitos Rojos i los Siete Trolls.
Molt bé, doncs seguint amb el tema de la setmana passada, jo us pregunto, què fèieu a l'any 2000? Perquè l'any 2000 és icònic. Què fèieu a l'any 2000? Començàveu a la universitat? L'acabàveu? Naixia el vostre primer fill, o el segon? Potser vareu anar al cinema amb qui avui en dia és pare o mare dels vostres fills? Fem un repàs de les estrenes de cartellera del 2000 per acompanyar-vos amb els vostres records. Que m'ha quedat, eh? I amb aquesta entrada musical ja... És que l'any 2000 va ser tan 2000, l'any 2000, eh? Es va parlar tant de l'any 2000, es van dir tantes coses que després ni una va ser veritat, però és igual. Estem acostumats a que ens enganyin de manera perpètua i vivim a la gran mentida, però és igual. Però el 2000 va ser molt especial, eh?
Sí, bueno, grans records cinematogràfics.
A mi fa 20 anys, eh? Així, ho dic perquè jo l'any 2000, per mi l'any 2000 és com si fos abans d'ahir, i ara estava pensant, dic, sí, clar, si estem a l'any 2020, o sigui, fa 20 anys. Anem a parlar de les pel·lícules de fa 20 anys exactament, les pel·lícules de l'any 2000, va.
És que fa una mica de cosa, no? Una mica de vèrtic, no? Diu, ostres, som 20 anys. I doncs jo me recordo molt de on estava o de què estava fent segons les pel·lícules que feia.
Ah, sí?
Ai, doncs jo vaig anar a veure el cine aquesta pel·lícula. Jo, per exemple, vaig anar a veure el cine Gladiator, de la qual escolteu la banda sonora de fons.
Uh-huh.
Què més vaig anar a veure el cine? Vaig anar a veure el cine una pel·lícula que es deia El barco Coyote, que anava sobre unes noies que treballaven en un bar, que la banda sonora es va fer famosíssima, amb una cançó que es deia Can't Fight the Moonlight.
Mira, és l'únic aprofitable de la pel·lícula.
Sí, la veritat.
Quina pel·lícula
sí,
més pesada, per favor. Me la van fer veure, no llavors, després. I de veritat, menys mal de la sintonia, perquè si no... Bueno, això és molt subjectiu, eh? Això és molt subjectiu.
Doncs mira, jo també tinc un drama any 2000, que és Nàufrago. O sigui, jo no odiava Tom Hanks fins aquell moment. Però també se'm va fer sensadíssima aquella pel·lícula.
Home,
per favor.
És que la temàtica, i ara bueno, si no l'heu vist, no farem spoiler, però al final Nàufrago va d'això. D'un nàufrag amb una illa deserta, val? Fins aquí puc llegir.
Però la meva ve pel·lícules que van estar molt bé. Per exemple, va començar la saga aquella de Destino Final, de les pel·lícules aquelles que demostraven, no?, com moriria la gent, saps? I al final morien així.
No l'he vist.
Com de terror. Quasi famosos, per exemple, amb la Kate Hudson i el Billy Kudrup.
Tampoc.
Després, què més? El Hombre Sin Sombra, que va fer
aquesta
Joven,
sí.
Que és aquella que surt Kevin Bacon, no penso?
Aquesta sí, que Kevin Bacon. I aquesta no va tenir potser massa bona crítica. A mi és una pel·li que m'encanta. Mira, què vols que et
digui? Hi ha bones pel·lícules de ciència-ficció, com per exemple El Sexto Dia, amb Arnold Schwarzenegger. També està molt bé aquesta pel·lícula, si no l'heu vist. O Frequency, amb Dennis Quaid i James
també.
Javiel.
Aquesta també m'agrada.
També vam tenir Los Ángeles de Charlie, Memento de Christopher Nolan. És que hi va haver grans títols dintre de la cartellera. Per exemple, La Playa, que protagonitzava Leonardo DiCaprio i que la dirigia Danny Boyle. O La Tormenta Perfecta, amb George Clooney, Mark Wahlberg i Diane Lane. L'Índice Vertical.
Aquesta de La Playa... Aquesta de La Playa, estem en directe aquí a Cope Lleida. Aquesta de La Playa, tu l'has vist, me la recomanes? Ja saps els meus gustos.
Uf, no. No, y menos de l'any 2000. De l'any 2000 tinc aquí una ristra de pel·lícules, comèdia, que són tant per tu, Ricard, que és que no podria ser d'una altra manera.
Vinga, va.
2000. Doncs no, t'explico també que va sortir, pues, això, la pel·lícula aquella de Límite Vertical, d'aquells excursionistes.
Ah, sí, 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 sí.
A la muntanya, que va, bueno, a mi me va impactar.
No surt l'Estalone, aquí, o no?
No surt l'Estalone.
Com que
tots,
no?
Tots bastant desconeguts, surt el Chris O'Donnell amb aquesta
Límite pel·lícula. Vertical. Pues l'Estalone n'ha fet una també d'escaladors.
Ah, sí? No ho sabia.
Com que no ho sabies?
No ho sabia.
Però bueno, a veure, no. Aquí, t'hauré de revisar el sou, ja ho veig. Com que no ho sabia? Sí, home, sí. Una pel·lícula que surt l'Estalone, el Sylvester, el Rambo, però d'escaladors.
Però a mi hi ha gèneres i actors i coses que se m'escapen. Així com te puc dir quasi totes les pel·lis de Tom Cruise, pues a mi el Sylvester pues me costa més. No sé si és la
Sylvester.
Seva cara o que de fet, Tom Cruise també va fer l'any 2000 Mission Impossible 2 amb aquell principi de pel·lícula tan icònic d'ell escalant. Saps? Ah. Que parlàvem d'escaladors i sí. Tot això. També vam tenir la pel·lícula d'Erin Brockovich amb Julia Roberts.
Sí.
També vam tenir Oh Brother, del German Cohen. Després Planeta Rojo, amb Val Kilmer. La de Queens, amb Jeffrey Rush, Kate Winslet i Joaquin Phoenix, que anava sobre el Marquès de Sade. També va haver-hi la de Requiem for a Dream, de Aronofsky, Romeo debe morir, que va ser la primera pel·lícula amb Jet Li com a protagonista. Què més us puc dir? Bueno, hi va haver actors que van treballar moltíssim, moltíssim aquell any. Si vols, mira, primer te dic les comèdies, per si ens quedem a mitges, Ricard, vale, que jo no ho trobo gaire.
Un segon, que t'ho dic. Máximo Riesgo.
Máximo Riesgo se deia la pel·lícula.
Sí, sí, el que passa és que és de l'any 93.
Ah, mira, encara és més vella. Doncs no la tenia jo al cap. Clar, jo el 93 era molt vella.
No és que vagi d'escaladors, però escalen a la pel·lícula.
Ah, vale. Molt bé. Gràcies per la
informació. Vinga, va, digue'm les de comèdia que les recuperaré, les buscaré, va.
Aquí fico comèdies i comèdies romàntiques, com per exemple, vale. Alta Fidelidad, amb John Cusack, Tim Robbins, Jack Black i Lisa Bonet.
Alta Fidelidad?
Alta Fidelidad.
No l'he
sí,
vist.
John Cusack, no? Vale, El Diablo con el Diablo.
Aquesta sí, aquesta sí.
I Elizabeth Hurley.
Qué bona
el Doctor T i les Mujeres, amb Richard Gere, Helen Hunt, Farrah no. Fawcett, Laura Dern... ¿Colega, dónde está mi coche?
Sí, hombre, per favor.
Ah, vale,
home,
vale.
Per favor, això és història del cinema, ja.
Clar, jo mismo e Irene.
També,
la recordaràs, amb Jim Carrey i René Zellweger.
Qué
el Grinch, també protagonitzada per Jim Carrey, que sí. Va ser un d'aquests actors que va fer dos pel·lícules durant l'any 2000, no? Uh-huh. Los padres de ella, que sé que t'encanta, amb Ben Stiller i Robert De Niro. Després, The Kid, amb Bruce Willis. Lo que busquen les mujeres amb el Gibson i Kevin Hart.
També.
Que aquestes dues se me mesclen al cap, eh? Una mica del Mel Gibson i la del Richard Gere se me mesclen una mica al cap.
Jo és que el Richard Gere no... Película... No.
Sí, me passa lo mateix. Li tinc una mica de pelusa.
No, se'm fa molt pesat, se'm fa indigest.
Sí, una mica.
Què vols que et digui? Va.
Després, mira, també va haver una comèdia, així d'atracadores que eren cheerleaders, i que, bueno, per la meva generació, que érem noies, pues, vam anar doncs, al cine a veure aquesta pel·lícula. Quins més grans títols hi ha? Mira, Robert Zemeckis va fer la pel·lícula de Lo que la verdad esconde, amb Harrison Ford
sí?
I Michelle Pfeiffer.
Uf, la vaig anar a veure al cine i vaig patir que no veguis.
Ja, després La Celda, amb Jennifer López i Vincent Vaughn, que era sobre terror psicològic. Després Space Cowboys, de Clint Eastwood, amb Tommy Lee Jones i Donald Sutherland.
Mira, aquesta és del 2000, Space
aquesta
Cowboys?
Aquesta és del 2000.
Doncs aquesta t'he de dir que l'he vist farà un any i escaig.
Pues mira, pues
l'he vist
ara. 2000.
Sí.
Després també Tràfic, sobre narcotràfic entre Estats Units i Mèxic, amb Michael Douglas, Benicio del Toro, on va coincidir també amb Catherine Zeta-Jones. Mira, jo te dic més o menys les pel·lícules que van fer, o sigui, els actors que van fer més de dues pel·lícules o dos pel·lícules l'any 2000. Richard Gere és un d'ells, ja que va fer Otoño en Nueva York amb Winona Ryder, que era un drama sobre...
Per favor,
bueno,
me la van fer anar a veure. Me la van fer anar a veure. Vaig sortir amb una depressió, sisplau.
Sí, no? Doncs Helen Hunt, com bé et deia, va fer el Doctor Day i les mujeres i en què piensan les mujeres, saps? Una mica, se semblen una mica, inclús en els títols, no? Mel Gibson aquell any va fer aquesta, també, i va fer El Patriota, amb Heath Ledger, que també la recordareu. Després, que més tenim? Nicolas Cage, que ja saps que m'encanta, no? Va fer 60 segundos amb Angelina Jolie i Robert Duvall. I després va fer Family Man, amb Téa Leoni, on fa d'executiu solitari que viu uns fets màgics que li permeten gaudir d'uns Nadals amb una família, bueno, amb una família, amb una altra dimensió, que és la família que ell sempre havia volgut tenir. És una pel·li nadalenca de Nicolas Cage, que us recomano. Després, Bruce Willis també va fer El Protegido i aquesta comèdia que et deia de The Kid. I El Protegido, a més, surt amb Samuel L. Jackson, que Samuel L. Jackson, a banda de ser El Protegido, la de Shyamalan, també va fer Shaft, que és una altra pel·lícula de l'any 2000, que no arribés a un remake de la del 70 perquè li doni un altre aire, no? Mm. Llavors, Sandra Bullock, que ja saps que ja té molts detractors en el món i jo cada cop que algú apunte contra Sandra Bullock, jo l'haig de defensar. Saps, allò que té tants haters que com que a mi no em desagrada... Pues,
no, però té tants haters com gent que l'adore, eh?
Clar, és una persona que la van nominar amb un Razzie i el van anar a buscar.
Sí, sí.
Saps? I l'any següent va guanyar un Òscar. Això va així, saps? La vida... Doncs bé, Sandra Bullock va estar força productiva aquell any, ja que va fer Mis Agentes Especial i 28 dies, i també va produir alguna pel·lícula que ara mateix no em ve al cap. Michael Douglas, com us deia abans, va fer Tràfic, on va coincidir amb la Catherine Zeta-Jones, però és la dona des de fa un munt de temps, i també va fer Jóvenes Prodigios, on feia de professor enamorat de la Frances McDormand, que feia professor de Robert Downey Jr. i Tobey Maguire i Katie Holmes. Que és una comèdia també, així, bueno, és una... tampoc diria una comèdia, però tampoc diria un drama, no sé, costumbrisme americà. Robert De Niro va fer Los Padres de Ella, Men Stiller, i Los Hombres de Honor, com us deia, amb Cuba Gooding Jr. i Charlize Theron. A Llatinoamèrica, per altra banda, es va produir Amores Perros, que va ser el debut del director Iñárritu, González Iñárritu, que és de mexicà. Després van fer també Antes que anochezca, amb Bardem, fent del poeta Reinaldo Arenas, que li va venir la nominació als Oscars d'aquell any.
Però sí que va haver gent prolífica aquell 2000.
Clar, és que conforme anem avançant en els anys, se fan més pel·lícules. Jo et deia, oi, l'any 2010 ja l'hem deixat el programa que ve.
O sigui, que cobren més i fan més pel·lícules a l'any. És que no, està mal repartit això, Laura, al món.
Clar.
Estan mal repartits els diners.
Van fer Argentina 9 reines sobre uns estafadors amb, bueno, aquí ficaria amb un redoble, pel·lis argentines, Ricardo Darín, pues claro que sí. Després, a Espanya també es van fer coses, i a Europa també es van fer coses. Mira, a Europa tenim títols com Billy Elliot, per exemple, que és una pel·lícula britànica, perquè a Gran Bretanya es va fer aquell any. Billy Elliot, Snatch, Cerdos i Diamantes, que és aquella pel·lícula de Guy Ritchie, amb el tip que fa de gitano... no sé si la teniu en ment. Després van fer Italiano para principiantes, que era una que utilitzava ja el tema del Dogma 95, creat per Lars von Trier, que és un estil de fer cine despullat, no? Que de fet aquell any Lars von Trier també va fer amb la Björk, que estava molt de moda en aquella època, Dancer in the Dark, que va sobre una ballarina cega.
Björk, vale? és una artista de l'Àrtic,
sí,
que fa música estranya.
M'agrada força.
Bueno, fa música estranya, vull dir que no és un pop, ni rock, ni... no sabria com posar-lo. I jo hi ha dos o tres temes que m'agraden, però
després
que aquí...
també van... De la Björk, o de la...
De la Björk.
Ah, vale. Doncs bé, també vam tenir a Europa la de Chocolat, amb Juliette Binoche i Johnny Depp, o, per exemple, la que deia Malena de Giuseppe Tornatore, amb Mònica Bellucci, que és una pel·lícula... una mica dura, eh? La veritat és que sí, té un toc dur. Després també a Europa van fer Batel, que és un biopic sobre un cuiner francès, aquí dona vida Gerard Depardieu, i en surt Uma Thurman i Tim Roth, també. Què més van fer a Europa? Buah, és que ja veus que es van fer...
Bueno, et deixo 30 segons més, eh?
Mira, pues 30 segons per repassar les estrenes espanyoles, i no podré dir les d'animació, perquè no me donarà temps.
Venga,
les espanyoles van tenir Año Mariano, de Carre Alejalde, Asfalto, de Daniel Carpalzoro. Van tenir també El corazón del guerrero, que era una pel·lícula sobre espada i brujeria, on sentia Santiago Segura força rara. Van tenir Gitano, també, amb Joaquín Cortés i Leticia Casta. La comunidad, de Àlex de la Iglesia. El Bola, que segur que la recordareu. Mm-hmm. Aquests són els grans títols, ja n'he hagut de triar alguns. I després, bueno, mira, ja que m'has donat temps, d'animació vam tenir Dinosaurio, El emperador de sus locuras, Al vivir las ardillas, Titán A.E. i Chicken Run, Rebelión en la granja. I crec que ja us ho he dit tot, l'important, de l'any 2000.
No hi va haver res de Pixar ni Disney aquell any?
A veure, l'any anterior havíem fet Toy Story, penso.
Ah, val.
Llavors,
clar.
Va ser aquella... Sí, a veure, El emperador i sus locuras és una pel·li de Disney, però... Mm-hmm. És com
bueno, sí, però de Pixar i Disney d'aquest estil, correcte. Correcte.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues això, tot això que hem parlat avui és de l'any 2000. Fa
sí,
ni més
fa
ni menys
20
que 20 anys. 20 anys, així.
Sí.
Que
ostres, me deixava Pitch Black, també, del Vin Diesel, que va començar fent les cròniques de Riddick.
Uh-huh.
O X-Men. X-Men també, la primera,
també del 2000.
Va ser a l'any 2000.
Veus?
Sí. Sí.
Bueno, va, que és l'inici de grans sagues també, l'any 2000 del cinema.
Sí, a veure, hi havia molta producció, però estaven una mica carents d'idees, no? Una cosa que no s'ha remuntat encara, pel que sembla.
Doncs Laura González, la setmana vinent és la darrera setmana de la temporada, ens n'anirem cap als anys 2000, bueno, cap a l'any 2010, que és pel·lis de fa 10 anys, que aquestes en sonaran més.
Farem també un repàs de les estrenes d'aquest estiu i així us podeu apuntar les que més us interessin.
A l'any 2010 no teníem aquí la ràdio, no, encara?
No, encara no. Bueno. Encara no fa tant temps.
No fa tant temps, però poc li faltava.
Home, fa 10 anys, del 2010.
Bueno, ja, però i quant temps fa que voltes per aquí la ràdio?
Sí, també fa
10. 6, 7 anys? Sí. Bueno, doncs veus? Si és que el temps passa volant, Laura. Tu, rai, que ets jove. Sí. Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Molt bé, igualment.
Una abraçada, cuida't.
Adeu.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nuevos accesorios, nuevas combinaciones. Todo ha cambiado. Y tus complementos favoritos también. Por eso tienes una selección de gafas de sol al 40% de marcas como Christian Dior, Ray-Ban, Vogue, Hawkers y Polar. Y un 50% de descuento en una selección de Pandora. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Ja estem a l'Espai Groc, directes cap a les 2 de la tarda. La nostra primera aturada la farem avui al Caixa Fòrum per parlar amb la seva directora, amb la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia o bona tarda, gairebé.
O bona tarda, sí. Depèn de l'hora, depèn de com tu miris.
A tu, Ricard, especialment.
Maribel, com estàs?
Doncs bé. Bueno. Francament bé. I, bueno, contenta també de poder parlar-te de la programació d'aquest mes de juliol per al públic familiar que hem preparat aquí a Caixa Fòrum Lleida.
Doncs apa, sabeu que teniu l'exposició oberta ja del Caixa Fòrum, que estarà oberta fins al gener del 2021, per tant, tenim temps, però no ens esperem el darrer dia, que segueixen escrupulosament totes les normes de seguretat sanitària, distància, aforament, els gels, protecció, etc, que has de portar la mascareta. Ho diem perquè és que es veu que hi ha gent que encara això no ho sap, s'ha de portar la mascareta quan surts de casa. Però és que a més de tot això, Maribel, des del Caixa Fòrum, com deies, ens heu preparat aquestes activitats de cara al mes de juliol, que no sé si totes seran de manera telemàtica o barrejareu una mica.
No. Les activitats que hem programat per aquest mes de juliol a Caixa Fòrum Lleida tindran forma presencial, no? En aquest sentit, també, seguint amb el que tu comentaves, hem programat un ventall d'activitats, però això sí, jo a mi sí que m'agradaria doncs reforçar que aquestes activitats, totes elles, en totes elles aplicarem les mesures de seguretat higiene previstes oficialment per tal de garantir la seguretat de tots els participants. Mm-hmm. I en aquest sentit, comencem el proper dimecres, dia 8 de juliol, amb el taller d'arts plàstiques Torres que graten el cel. És un taller que durem a terme a les 6 de la tarda i replicarem a les 7, I és un taller doncs, adreçat pels nens i nenes a partir de 5 anys, de 5 anys en endavant, que podran venir a Caixa Fòrum Lleida a realitzar aquest taller i en el qual doncs, realitzaran un gratacel a través de formes encunyades, no? O de formes encunyades, no? Els nens i nenes aprendran a dissenyar i a construir un gratacel, a donar-li forma i identitat pròpia, com no, per tal doncs, de construir una peça que serà, formarà part d'una ciutat que es construirà col·lectivament. Aquest taller que durem a terme el dimecres dia 8 de juliol a les 6 de la tarda i a les 7, el replicarem el dimecres 22 de juliol.
Bueno, però si no us va bé una, doncs l'altra.
L'altra sessió, i tant, i tant. És un taller gratuït, insisteixo, però sí que és important que totes les famílies que vinguin a Caixa Fòrum Lleida i estiguin interessades en realitzar el taller podran reservar plaça a través doncs, de la nostra web, tot traient-se la invitació pertinent, o venint al Caixa Fòrum i demanar al servei d'atenció al visitant la invitació per poder accedir al taller.
Clar, a més, és una cosa que ja ens hi podem començar a acostumar, això, eh? Que a més és per la nostra seguretat, que no hi posem mala cara.
Per la seguretat de tots.
De tots, clar.
De tots. I bé, a mitjans de mes, el dimecres 15 de juliol a les 6 de la tarda, a mi m'agradaria recomanar especialment un taller de música adreçat també doncs, al públic familiar. És el taller que porta per títol Veus i ritmes de l'Orient. En aquest taller els nens i nenes tindran l'oportunitat de conèixer músiques pròpies de la cultura oriental, tindran l'oportunitat també d'explorar la percussió corporal i amb els conceptes de la rítmica, la coordinació, la lateralitat i la tensió, realitzarem tots plegats un treball en grup. En aquest taller muntarem un petit repertori de música oriental en què combinarem doncs, els moviments, cançons, la veu i, com no, la percussió corporal. És un taller que està adreçat especialment als nens i nenes a partir de 6 anys en endavant i això sí, acompanyats de les seves famílies.
Molt bé. Doncs déu-n'hi-do quines propostes, eh? La divendres vinent seguirem recordant totes aquestes propostes. Recordo que són presencials, però ja ens hi podem començar a acostumar, però no per ara, el juliol, pel que queda d'any com a mínim, i no només el Caixa Fòrum, a tot arreu. Hi ha certes normes que han vingut per quedar-se temporalment, espero, quan surti el tema de la vacuna, i ja sabeu que són el tema dels aforaments, les distàncies, les mesures d'higiene, les mascaretes, tot això, per evitar aglomeracions, doncs s'ha de trucar encara que sigui gratuït i et donaran dia i hora, etc. Tot això ens hi podem anar acostumant. I escolta, quan t'hi acostumes, tampoc és tan incòmode, eh? Jo quasi ho prefereixo, eh? Sense saber el dia que he d'anar i l'hora que he d'entrar, fent un temps també ho prefereixo. Busqueu tota la informació a la web del Caixa Fòrum a Lleida, que allí la teniu, i evidentment la seva exposició que segueix en marxa. Maribel, ens escoltem la setmana vinent, que serà la darrera ja, la setmana que ve, la darrera, i us envio de vacances, almenys de la col·laboració aquí. Feina en tindreu, perquè aquest any recordo que el Caixa Fòrum no tanca, aquest estiu.
No tanquem a l'agost.
Sí. Maribel, cuida't, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tres quarts de dues i dos minuts ja. Ara està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, ara sí, que ha vist la llum el... Bueno, el que heu estat aquí generant.
El programa. Faça cultura.
Sí, faça cultura. Això és juliol i agost.
Juliol i agost, sí. Són una centena d'activitats que farem en diferents espais de la ciutat. I, a més, tots són d'accés gratuït, o sigui que no hi ha excusa pel preu en aquest sentit.
D'accés gratuït, però també controlant l'aforament,
Limitat. Aforament limitat. Llavors, nosaltres ho he estat provant, m'he comprat una entrada. És molt fàcil, perquè tu cliques allà a la web.
Bueno, però te l'has comprat gratuïtament,
Gratuïtament, sí. I entres allí i ja està, te registres, i perquè, clar, hem d'estar registrats per connectar, per tenir el control de les persones que assisteixen.
Puri, ho dic, i ho reitero, això és personal, almenys jo. Jo prefereixo mil vegades haver de fer això i tenir el dia i l'hora, i així m'oblido d'històries, ves abans, que si fes cua, que si... Jo ho prefereixo, mira. Sí. Vull dir que ens hi podem anar acostumant, també,
Per cert, que sí que les persones, pues, els espectacles que vinguin amb una miqueta de temps, també, per poder-se acomodar tranquil·lament. I també és cert que si són cadires, les cadires estaran a la distància reglamentària, però si hi ha unitats familiars, evidentment, se podran atensar les cadires com en unitats familiars.
Des del Teatre de l'Escorxador està amb nosaltres també la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Puri us coneixeu, que sí?
Una mica.
Sí, heu estat treballant de valent, no?, aquestes darreres setmanes.
Molt, sí. Mira, ara érem allà a la regidoria i dèiem, el resultat només és la destil·lació de tota la feina de totes les setmanes del darrere, perquè han portat un cacau de fer, ara fase 2, ara fase 3, ara no, ara sense fase...
Bueno, sí, ara sense fase, i no ho diguem massa alt, que...
I no ho diguem massa alt,
que no està la història.
Però, bueno, contentes, de tot l'esforç, contentes. Bueno. Dir, no es queixen pas d'haver de treballar molt.
Escolta, això quan comença?
Doncs comença avui.
Avui? I què tenim avui?
A les 6 de la tarda tenim una actuació de diferents grups, de diferents cantants i músics. El que li saia, que és el cantant dels Coerts, i la Guadana Garino, que és una cantautora argentina, fincada a Lleida, i es vol fer un enregistrament en vídeo. Potser la Marta té més informació, perquè això ho han... A veure, no solament hem participat a la programació des de l'auditori o des del teatre, sinó també els companys de festes. I això és la programació que fa el tret de sortida en festes.
Mm-hmm. Avui,
això,
a les 6,
eh? Avui a les 6. És una programació... a sis mans, és una programació a tres bandes, i cadascú s'ha ocupat de la seva part, i llavors ens han dividit les tasques de producció també, cadascú una part.
Perdona, Marta, amb reunions telemàtiques, no, també?
Amb moltes reunions de pantalla. Sortosament, ara en podem celebrar alguna de presencial. Bueno. Jo ara vinc d'estar també amb els companys de festes, que hem aclarit moltíssimes més coses, gairebé així.
Sí.
Amb mitja hora de presencial, que...
Espera, que el micro no em va. Un moment, que no t'escolto bé. Torna-ho a repetir. És que depèn de com vagin les connexions, a vegades s'allarguen,
Ah, bueno, no passa res. No, només deia això.
No, dic que les reunions telemàtiques, quan fiques allí 6 o 8 persones, dic, un que no l'escolta, l'altre que no et ve, que no t'escolto. Les telemàtiques, si no tens bona connexió a tothom, s'allarguen. Dic.
Són pesades, sí... És veritat que segons com també van més ligeres. Vas molt més per feina i no tant per la palla.
Bueno, la diferència és que estàs a casa ja, si ho estàs fent des de casa. En fi, escolta, avui a les 6, a la plaça de la Sardana, demà dissabte a les 8 del vespre al Museu de l'Aigua, això és música de cobla.
Sí, la música de cobla, però no de sardana solament, sinó música per a cobla, que les persones potser no estem prou habituats a comprendre la diferència, no? I en aquest cas, a més, hi ha instruments de cobla, però hi ha instruments com un violoncel o una guitarra, també. Per tant, és un concert diferent i sembla que serà molt divertit,
molt
amb música molt, molt maca.
I el diumenge, a les 10 de la nit, hi haurà un espectacle visual a la façana de la Seu Vella, que no és per anar-hi, és per veure-ho de lluny.
De fet, sí que també volem repetir des d'aquí que no estarà permès l'accés de públic al turó de la Seu Vella. Això ho haurem de veure. Qui tingui la sort de tenir un balcó des del qual es vegi la Seu Vella, i si no, anirem al riu com el dia del foc.
Això anava a dir, dic, l'espectacle serà la façana que dona al riu, per entendre'ns.
En principi sí, però és que és tan sorpresa que fins i tot per nosaltres serà sorpresa.
Nosaltres sí, m'ha estat preguntant a veure de què seria, i ells ens deien, és una sorpresa fins i tot per nosaltres.
Ah, mira, bueno, a veure les sorpreses, que a vegades, bueno, és igual.
Però sí que diuen que es veu de tot arreu,
Vale.
Que si sou a la cara nord de Lleida i mireu cap a la Seu Vella, també...
No, dic que ara no fiquem un munt de gent a baix al riu com si fos el dia de la pirotècnia de la Festa Major.
Vigilem, amb això vigilem, sí.
Molt bé.
Sí, sí, una mica de sentit comú, la gent.
Escolta, fase cultural, la setmana vinent, que és el darrer divendres de programa de la temporada, acabarem de fer un repàs del millor, però heu pogut ficar tothom qui volia o algú s'ha quedat fora per problemes d'agenda?
Sempre s'hi queda fora, sempre. Sempre
quedeu per anar fora.
Clar. Jo sí que volia dir que, com que la propera vegada que parlem, Ricard, serà divendres, dijous tenim el centre de titelles al Museu de l'Aigua, també.
Ah.
La gent que no es descuidi, que les entrades també es podran reservar a partir d'aquest proper dilluns.
Molt bé. Per cert, on ens hem de posar a reservar les entrades?
paeria.cat/fasecultura.
Vale, paeria.cat/fasecultura. I des de la...
Sí, llavors...
Això està publicat a la temporada, també, o no?
No, això no hi ha vinculació amb la temporada.
Està publicat a la regidoria de cultura.
Val.
Sí,
paeria.cat/fasecultura. Molt bé.
I hi haurà l'enllaç actiu cada dilluns per a cada...
Ah, val.
Sí, cada setmana, per a que ens entenguem, cada setmana, el dilluns al matí, tindrem els espectacles d'aquella setmana.
Vale.
Per adquirir les entrades.
Bueno, això també està bé perquè no hi ha algú aquí que acapari. I entri i ja ho agafi tot.
I després
un màxim de 5 entrades per persona, també per evitar això. També demanem que totes, encara que siguin gratuïtes, agafeu-ne les que vulgueu, però utilitzeu-les.
Evidentment, sí, perquè és que si no malament, perquè els aforaments són molt limitats, molt més del que ho serien habitualment. Si deixes un lloc buit, és algú que s'ha quedat fora. Per tant, que siguem conscients d'això.
Recordem que demanem als espectadors que vinguin amb mascareta, que portin mascareta.
Sí. No, abans ho dèiem amb la Maribel Tos, que és una cosa que hem de recordar, tot i que ho hem de tenir gravat pel que quede d'any, perquè és que vagi com vagi, la mascareta la portarem tot l'any com a mínim.
Com a mínim.
Però ho hem de recordar perquè, bueno, tu et passessis pel carrer i ja veus que la mascareta molesta, eh?
Home.
No, que molesta ho tinc clar. Clar. No, sí.
Nosaltres la demanem obligatòriament, si no, no es podrà accedir als espectacles, tot i tenir reserva. Tindrem ampolles també de gel hidroalcohòlic, que també serà obligatori rentar-se les mans amb aquest gel abans d'entrar, i un cop a dins, mascareta posada i a disfrutar.
Ja gaudir. Per cert, teniu als accessos dels espais, m'has dit, gel hidroalcohòlic, però no hi haurà mascaretes, ni per comprar-les. Vull dir que
si no la porteu de casa,
no es pot entrar. Sí. I no cal que montem cap numeret a l'entrada. És indispensable, la mascareta i prou, no hi ha més història aquí.
I acostumem a dir, perquè també ho és quan vas a la botiga a comprar o quan vas a fer qualsevol tràmit amb una administració amb cita prèvia, acostumem a sortir amb la mascareta de casa.
Si és que és sortir de casa.
Sí. Sí.
No és tan difícil,
si creen l'hàbit és molt fàcil.
És agafar l'hàbit. És agafar l'hàbit.
Els nens petits, que potser no tenen ni obligació, cada vegada en veus més que t'ho porten.
Afortunadament.
I porten amb naturalitat, no?
Sí. Afortunadament. Perfecte. Molt bé, doncs la fase cultura, paeria.cat/fasecultura, allí teniu la programació, anirà sortint, estava ben pensat. Ara mateix estan a la venda les d'avui, demà i diumenge, i les de la setmana vinent...
Diumenge no,
és per accedir. I les de la setmana vinent es posaran a la venda a partir de dilluns al matí. Dilluns al matí teniu les de dijous, divendres, dissabte i diumenge, paeria.cat/fasecultura, que per cert la setmana que ve n'hi ha unes quantes, començant per les del dijous, com ens ha dit ara la Marta, que nosaltres ja quan ens escoltem ja hauran passat, Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i cuida't força.
Moltes gràcies a vosaltres.
I
bon cap de setmana.
Des del Teatre de l'Escorxador, de la Llotja, des de casa, des del portàtil, des d'on sigui, a la Marta Salla. Marta, cuida't, una abraçada.
Igualment, una abraçada a tothom de Copelleida. Salut.
Doncs apa, 2 minuts, arribem a les 2 de la tarda. És una programació que teniu accessible a través de paeria.cat/fasecultura. És gratuïta, però això sí, hem de fer la reserva de les places per evitar el tema de passar de l'aforament. Jo crec que això és evident, eh? I és vital. En fi, la situació del coronavirus, de la Covid-19, que ho trastoca tot, però és una cosa que, com dèiem, ja fem tard, si no ens hem acostumat a viure amb tot plegat, perquè això ens acompanyarà no setmanes, no, mesos, i passarà estacions. O sigui, ara estem a l'estiu, va començar la primavera, però la tardor també, i a l'hivern també. I que qui ens vengui fum de que això ja està, que ja s'ha acabat, que, sisplau, que ens hi va la salut, eh? Que hi ha 240 morts només a Lleida, però persones amb 90 i 100 dies a la UCI. Que aquesta gent ens podrien explicar moltes històries, eh? El millor és no contagiar-se, de veritat. O sigui, aquells que ens deien, no, millor agafar-ho tots i així ens immunitzem, ni parlar-ne, eh? Millor, si no ho agafeu, millor, de veritat, molt millor. Nosaltres ho deixem aquí. Espero que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. La setmana vinent és la darrera setmana de la temporada. Ens agafem les vacances, que les necessitem, que hem de realimentar-nos d'energia per tornar-hi, ja ho saps, el primer dia del mes de setembre aquest any, el 31 d'agost jo crec que tornarem, perquè cau així, cau en dilluns. Però vaja, que ens queda tota la setmana vinent encara. Que acabis de passar bon divendres i aprofita el cap de setmana. Recorda, distància física, mascareta, renta't les mans i dilluns hi tornem aquí a les 12:20. Fins llavors, salut, cuida't, adeu.